Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE en el dia després de la primera gran nit d'Antoine Griezmann al Camp Nou. Busquem les notícies del dia. Sílvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
La nit de Griezmann i també la d'Ansu Fati.
Gran debut oficial del francès al Camp Nou, que es va posar l'equip a les esquenes en absència dels lesionats Messi, Suárez i Dembélé, i va marcar dos gols, un d'espectacular que va servir per golejar el Betis 5-2, tot i que els andalusos van marcar primer. També va marcar Carles Pérez i ja amb el marcador a favor, Valverde va fer debutar Ansu Fati amb només 16 anys, el segon debutant més jove de la història del Barça, que va deixar detalls de qualitat.
A poc amb Leo Messi.
L'argentí no ha entrenat avui amb el grup després que ahir es va quedar fora de la convocatòria perquè encara no tenia bones sensacions per debutar a la Lliga. Valverde va dir que no ha recaigut de la lesió. Ja fa 21 dies que el capità va patir aquesta lesió al Zoli, però el club no vol encórrer cap risc.
Jonathan Caleri ja està a Barcelona.
L'argentí, que ha jugat cedit a l'Alavés l'última temporada, ha arribat avui a la ciutat comtal a l'espera que es faci oficial la seva incorporació a l'Espanyol. Està a prop de tancar-se l'acord amb el Club Deportivo Maldonado per un any de cessió i es convertirà en el setè fitxatge dels blanquiblaus.
El Barça de bàsquet ja treballa.
El primer dia de feina per l'equip d'Svetislav Pesic amb 14 jugadors del primer equip i 5 del B. No estan els mundialistes ni tampoc Thomas Hertel en ple procés de recuperació de la seva lesió al genoll, però sí que hi ha quatre cares noves: Abrines, Mirotic, Higgins i Davis.
Victòria del Barça de futbol sala a la Intercontinental.
L'equip d'Andreu Plaza s'ha estrenat amb victòria per 4-1 contra el Shenzhen xinès, el rival més feble. Dimecres jugarà el segon partit de la fase de grups contra el Corinthians brasiler. La competició es disputa a Bangkok, Tailàndia.
I en marxa la tercera etapa de la Vuelta.
Per terres de l'Encantina, 188 quilòmetres entre Ibi i Alacant. És líder el francès Nicolas Rocher, amb Nairo Quintana només 6 segons després que el colombià es va imposar ahir a l'etapa. Alejandro Valverde és 12 a 49 segons.
Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb la parella mítica de cada dilluns, al Minguella i al Poli Rincón. I quines són avui, Sílvia, les enquestes Esports COPE?
En clau Barça, us estem preguntant si creieu que Valverde apostarà per la cantera i majoritàriament creieu que no. Un 61% de vosaltres penseu que no, un 39% que sí. Atents a les xarxes perquè aquesta setmana sortegem un lot de productes oficials del Barça entre tots els que participeu a les nostres enquestes. En clau espanyol, us estem preguntant si us conformeu amb l'empat ahir a Mendizorroza. No us conformeu, un 61% dels que heu votat. Si us conformeu, un 39%. Recordeu que entreu en el sorteig d'entrades pel pròxim partit al RCD Stadium Espanyol-Granada de l'1 de setembre.
Gràcies, Sílvia. Estem en marxa. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda. El Marc Pairès està al control de so. La Sílvia Ortiz a la producció. Us parla Joan Batllori i la pilota Gerro d'Esports COPE.
Llega la Liga y Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Segur que a molts no us va agradar com va gestionar les coses la temporada passada, amb tot el show aquell de la decisió i tot plegat, a mi tampoc. Segur que molts teniu dubtes de si era un fitxatge necessari i del seu encaix en l'equip, jo també, però el que ningú podrà discutir és que Griezmann és un futbolista de primeríssim nivell i que ahir va començar a esvair aquests dubtes. D'entrada, el que ja podem dir és que en absència de Leo Messi es va carregar l'equip a l'esquena i va ser decisiu, cosa que, per exemple, Coutinho no ha estat capaç de fer en 2 anys. Ara, l'altra gran incògnita que s'ha de resoldre i que no és un tema menor és quina serà la química que tindrà Griezmann amb Leo Messi. Si la fórmula funciona, el potencial del Barça es dispara.
Joan Batllori, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena, COPE.
Minuto de partido, empate a 0 en el marcador, había sacado Griezmann para el Barça. Loren Fekir, gol.
Mira, ahí estamos.
Mira, ven, qué robo más bueno.
Gol, 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 gol.
Qué robo.
Gol, 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 gol. Loren Fekir. Tiro Nabil Fekir con la zurda por bajo. La recibe el Terreus. La mete para Griezmann. Gol, 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 gol.
Ahora, ahora, ahora.
Gol, 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 gol cabeza a Sergio Roberto para Griezmann, tira. Gol, 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 gol.
¿Dónde estaba el segundo tiempo?
Gol, 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 gol. Golazo, golazo. Desde la derecha buscando el palo más alejado, flojito, a media altura. La deja atrás para que se la prepare Carles Pérez. Gol, 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 gol. Se lo merecía, se lo merecía, se lo merecía. Tiraron la frontal, tiró con la izquierda, raso. Ha robado Busi el balón, peligro para Jordi Alba, Jordi Alba, Jordi Alba. Gol, 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 gol.
Se hizo desacabar el partido ya. Era William Carballo, qué bien.
Se queda sentado Dani Martín. Pasa por delante el balón. Ha dudado Jordi Alba, pero 17 años y 114 días. El tiro. Lejano.
Y entra otro canterano, Ansu Fati, con el dorsal 31 a la espalda, nacido en Guinea-Bissau, tiene tan solo 16 años, se estrena con el primer equipo, ni siquiera ha debutado con el filial en partido oficial, llegó a la Masía con 10 años, procedente del Sevilla.
Final, final del partido, victoria del Barça que remontó el 0-1 adverso.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa del Barça 5-Betis 2, en un bon partit del Barça, sobretot a la segona meitat. Ara ho analitzarem tot plegat. 3 punts pel Barça, empat del Real Madrid al Bernabéu davant del Valladolid, una altra victòria mínima de l'Atlètic de Madrid, 0-1 a Leganés, així que en la lluita pel títol, Sevilla i Atlètic de Madrid líders amb 6 punts, el Real Madrid en té 4 i el Barça 3. Propera jornada, Osasuna Barça, Villarreal Real Madrid i Atlètic de Madrid Eibar. Todo se ve más claro con el VAR, Berti o falso, como con Berti, que no tiene letra pequeña y cuando dicen que te dan 3 meses gratis en tu seguro del coche, es así de claro, 3 meses gratis y para todos. Entra ahora en berti.es y calcula el precio de tu seguro. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Saludo al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
I també a l'Helena Condis. Què tal, Helena?
Molt bé, bona tarda.
Han passat moltíssimes coses ahir a l'estadi del Camp Nou, Oli?
Sí.
Ara les repassarem totes, però no sé amb què et quedes tu de tot el que vas viure ahir.
Ansu Fati, Carles Pérez i Griezmann. No sé per l'ordre, no?, de prioritats, però Griezmann va fer de Griezmann, de Suárez, de Leo Messi. Ansu Fati, doncs, va portar l'alegria els minuts finals del partit i Carles Pérez va demostrar que pot jugar molt sovint al Barça, el primer equip.
Gran partit, sí senyor, de Carles Pérez ahir. Condis, i tu?
Jo em quedo bastant amb el que deia l'Oliveros, evidentment són els noms propis, també amb el gest de Messi exercint de capità i reclamant més protagonisme a la Masia, no? Penjant a les seves xarxes socials dues imatges, una amb una abraçada molt sentida a Ansu Fati felicitant-lo pel debut i l'altra doncs amb una fotografia de Carles Pérez celebrant un dels seus gols. Jo crec que ha tingut un bon premi al futbolista de la Masia per part d'Ernesto Valverde, perquè per mi va ser també un dels més destacats en pretemporada. Em recorda una mica Pedrito, no?, el seu debut amb Guardiola ara fa 10 anys, perquè no és una estrella, és un davanter més secundari, però a banda de gol, ahir el vam veure, també aporta molt de treball, molt sacrifici i moltes tasques defensives que li fan falta al Barça i que ahir vam veure per primera vegada, no?, aquesta pressió a dalt, en zona de 3/4, recuperant moltes pilotes i fent un bon partit en conjunt els homes d'Ernesto Valverde. M'agradaria també destacar a Sergio Busquets, que no va jugar ni un minut a Sant Mamés, es va refer del seu error en el primer gol del Betis i després es va fer un fart de recuperar pilotes i de fet en una de les seves recuperacions neix una assistència cap a Jordi Alba i el lateral marca un dels gols doncs, per tancar aquesta golejada espectacular i contundent del Barça en el segon partit de Lliga.
Estem d'acord, per tant, en que els dos grans noms propis del partit, però, són Antoine Griezmann, dos gols i assistència, primera gran nit del francès a l'estadi del Camp Nou, i també Ansu Fati pel seu debut amb només 16 anys. Aquest és Griezmann a Movistar La Liga.
No, al final, cuando falta mucha gente importante, yo creo que el equipo da un paso adelante y hoy ha sido así. Yo solo no puedo, si hago goles o si doy asistencia, y gracias a los compañeros, y somos un equipo, y nada, eso es lo mejor, ¿no? Que cuando haya lesiones, porque la gente que entra que pueda responder, y es un buen partido hoy.
Que el segundo un golazo, ¿eh?
Sí, veo a Leo hacerlo en el entreno, así que intento copiarle.
La última, te quiero preguntar por la celebración. ¿Qué has querido hacer? No sé si te puedes inspirar en el LeBron, que a ti te gusta mucho la NBA. ¿Cómo ha surgido? ¿Quién es tu amigo el que te ha dado el confeti?
Sí, porque me gustó lo que hacía, el ritual que hacía LeBron, y hemos intentado copiarle.
Ja havia advertit Griezmann que tenia alguna cosa preparada pel seu primer gran gol a l'estadi del Camp Nou i va complir.
Confeti. A veure, és veritat que la tele es veu bé, però al camp la imatge doncs va quedar una mica discreta, no? Perquè el confeti doncs
des de lluny es veu.
No es veia massa, li va donar un amic. A mi em va sorprendre aquesta celebració, no estem acostumats a veure aquests festejos al Camp Nou, però bé, ell és un jugador diferent, ho tenia preparat i va voler rendir-li homenatge a LeBron James. Després també em va sorprendre una mica el que va dir, no? Que volia imitar Leo Messi, el primer gol, ho deia el Paco a la transmissió, estic d'acord, és propi de Suárez, i el segon propi de l'argentí, perquè en el fons Griezmann només ha tingut dos entrenaments amb Leo Messi, és a dir que en 3 hores l'ha imitat ràpid. Em sorprèn que en tan poc temps, no?, hagi tingut temps d'imitar Messi.
I això del confeti com es fa? Li diu a un amic, ei, posa't aquí, sí, que si jo marco un gol i tal.
Ja ho tenia preparat des de feia dies, eh?
Sí, sí. I si marca l'altra porteria, l'amic va corrents cap allà, o tenia una mica una porteria...
Jo crec que en tenia una mica cada porteria, però és que crec que Griezmann amb les celebracions ens anirà sorprenent. El que no sé és si a Suárez i a Messi, que estaven bastant a prop a la grada, molt a prop d'aquell córner on ho va celebrar Griezmann, els hi va agradar massa la celebració, perquè ells no són massa donats a fer espectacle, no? Ni l'argentí ni l'uruguaià. Haurem de veure, quan juguin els tres, a veure com celebren els gols del trident.
Griezmann, un dels grans protagonistes, l'altre, Ansu Fati, a Barça TV.
Bueno, estaban mis padres, ¿no? Que son los que me han ayudado en todo este momento, mi familia, estaban ahí todos. Y bueno, también me he quedado porque me he quedado que no me lo creía, ¿no? Y bueno, solo disfrutar del momento, solo y agradecer, solo tengo palabras de agradecimiento hacia el club, a los compañeros también que me han ayudado muy bien, o sea, y espectacular, espectacular.
Ens aturem en la història d'Ansu Fati perquè va ser genial la intervenció de Bori Fati, el pare d'Ansu Fati. Ahir al partidazo amb Juanma Castaño va explicar a l'home la història del fitxatge del seu fill pel Barça.
Yo no sabía que se jugaba fútbol. Hombre, yo sé que todos los niños africanos,
sí,
hombre, patalean en la calle y tal. Como yo he empezado esto también, así ha pasado. Mas yo no sabía que, mira, el chaval sabe jugar y tal. No, yo no sabía, porque ellos vino cuando llegaron y yo estaba trabajando en un ayuntamiento. Yo era un chofer de Juan Manuel Sánchez Gordillo, político.
Sí, claro. Sí.
Entonces, eso que me ayudó y traerlo a Ansu. Y cuando yo lo veo jugando ahí, regateando todos los niños, él solo, contra todo el mundo, entonces, eso y se ha corrido como un polvo ahí, por todo el mundo, por todos lados. Entonces, cuando corrió eso, y Pablo Blanco, día siguiente ya, y vino Herrera. Y me dice a mí, hombre, Pablo Blanco, todo el mundo lo sabe quién es Pablo Blanco.
Sí, claro.
No va a buscar un niño. Hombre, Pablo Blanco, todos los niños vienen ahí a hacer pruebas en Sevilla y tal.
Sí.
Pablo Blanco vino de ahí, del pueblo, y lo llevó para Sevilla con su hermano, que es Brahim. Entonces, Brahim vino primero a Barcelona, Albert Puig, se llama, que estaba como director con el Guillermo Amor, que estaba allí en la cantera de Barcelona, y fui allí. Yo estuve hablando también con uno también que era director, que mandaba también la cantera de Madrid,
sí,
que era Paco de Gracia.
Sí.
Madrid me ofrecía más condición, más de todo, de dinero, de casa, de todo, me ofrecía. Paco de Gracia. Me ofrecía todo. Porque Albert Puig viene a mi casa y me convencía. Me decía, yo fui en Valdebeba. Valdebeba en esa altura no tenía sitio donde dormían los chavales.
Claro.
Entonces, Albert Puig, que estaba allí, y llega a mi pueblo y dice, mira, Pati, yo lo firmo esto es chaval, nosotros somos Barça, nosotros te vamos a cuidar eso de aquí a 10 años y tú vas a ver cómo Ansu va a estar.
Bori Fati, explicant la història del fitxatge d'Ansu Fati pel Barça. En aquest relat ha sortit diverses vegades un nom, el d'Albert Puig, figura clau en aquest fitxatge. De seguida parlem amb ell des de Nova York.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Tres i 21 minuts de la tarda, doncs marxem cap a Nova York per saludar aquesta persona, Albert Puig, figura clau en el fitxatge d'Ansu Fati en el seu dia. Ell estarà treballant allà. Albert, bona tarda, bon dia per tu.
Hola, bon dia des d'aquí.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Ja són tres anys als Estats Units, dos anys els vaig passar a Califòrnia i ara porto un any aquí a Nova York amb el Dome, que està dirigint l'equip del New York i bé, content de viure experiències, que és una mica el que es tractava.
I quina és la teva tasca, dius?
El segon entrenador. Ajudar el Dome, que ell porta la direcció i tot de l'equip, i ajudar i coordinar tota l'àrea d'estaf i tota l'àrea tècnica.
Molt bé, molt bé. Vas veure el partit ahir, no, Albert, des d'allà?
Sí. Sabia que hi havia moltes possibilitats de que debutés. També estava el Carles, Pérez, i llavors, doncs bé. Era un partit que, gràcies a Déu, no teníem partit, que havíem jugat el dia abans i el vam poder veure i vam disfrutar molt.
Què vas sentir quan vas veure que es treia el xandall a l'Ansu i que entrava al terreny de joc?
Bé, principalment era quan veia que vam fer el 3-1. 2-1-3-1 pensava que probablement se prohibiria, perquè vulguis o no, sempre hi ha un punt egoista als entrenadors, de dir, bueno, jo l'he debutat i ahir es produïa la situació ideal de debut, no? Perquè si el resultat hagués sigut ajustat, no pots fer l'entrar, perquè una simple errada li pot provocar pues, un problema, no?, dins del seu debut, no? Llavors, ahir es produïa la situació i sí, gràcies a Déu, pues, com va haver-hi amb el Jandl, ja va ser una gran alegria.
I ell, l'estona que va estar al camp, doncs vam veure el que és, no?, un futbolista ràpid, que encara, que s'atreveix, que no té por, no?
Correcte, el que és talent. Va ser signat per talent i ell el que ha demostrat és talent. Valentia, atreviment, talent i interpretar el joc, que és el que el Barça durant aquests anys se'ls ensenya. Interpretar el joc, entendre el joc, però després que desenvolupin el seu talent natural, evidentment.
Ahir vam entrevistar, ara hem sentit un fragment de l'entrevista al Tiempo de Juego a la nit al pare, al Bori Fati, sí. I quan explicava com va anar la història del seu fitxatge, evidentment el teu nom va sortir, Albert, perquè tu vas ser una peça clau en el fitxatge d'Ansu Fati. Com recordes el capítol?
Bé, doncs era de l'observador nostre alemany i Andalusia, els informes eren molt bons dels dos germans i bé, la meva senya pues, era corroborar, ho vaig anar allà, els vaig veure, em van encantar els dos i a partir d'aquí s'havia d'executar la senya per poder els convèncer de que tinguessin. Ells estaven al Sevilla, que era un bon club, i el Madrid ja els havia fet una oferta molt bona per anar cap a Madrid. Aleshores, doncs bé, entre l'escola que havia estat ahir, el Peloteros, que el director José Luis Mena, vaig parlar amb ell, primer vaig convèncer amb ell, em va dir que d'acord. Després treballava a l'Ajuntament, tenia molta afinitat amb l'alcalde, vaig parlar amb l'alcalde li va agradar el projecte, també va dir que endavant, no és fàcil, pensa que són gent que són al costat de Sevilla. I bé, a partir d'aquí llavors ja el vaig conèixer amb ell, i bé, vaig anar cap a casa, vaig anar dues o tres vegades a casa seva, i bé, i al final doncs parlant-hi amb el que és, amb la humanitat, i hem explicat-li el projecte.
Sí.
Com sempre dic, no ell, com els altres, com el Miranda, l'Abel, el Ricky, tots els que, el Munir, tots els que han vingut, el Barça t'obre les portes de casa, o encabat ets tu el cas de parlar amb ells i fer-los entendre que el club, el Barça, que les persones, sobretot, que cada moment estan, el cuidaran com a persona, com a nen, com a família, que qualsevol cosa que tingui ja en 24 de telèfon. I això és el que més un pare valora de per signar i acceptar estar en un club.
Sí, sí. Es decir, el único argumento es decir, esto es el Barça. El Barça, te vienes y es el Barça y es la Masía.
Sí, sí, sí. I tota la gent que treballa. Vull dir, això és un molt general. No, a vegades quan se'n parla el club, aquestes paraules abstractes i generals. No, és les persones del dia a dia. Moltes vegades, doncs, l'Anso era un noi mogudet, l'adolescència del Brahima, tot és normal. Tots els nens que passen per la Masia, com tots hem tingut fills, els tenen els seus munts. I llavors necessites el recolzament dels pares. El Fati és un exemple. I si ho diré aquí, ho diré sempre. És un exemple. Quan hi havia un problema amb els nens, jo trucava al pare i immediatament el trucava recolzant sense tipus de proteccionisme, al revés, donant-se tota l'autoritat a nosaltres, i més d'una, dos i tres vegades va demanar un dia de feina, va agafar el tren, va pujar a Barcelona, va agafar els nens a la matí, qui fos el que el comportament havia sigut adequat, i l'endemà se'n tornava amb el tren cap a casa, sense mai preguntar si era raó o no. Era simplement el que deia el club, o el que deia, que sempre diu, el que deia Albert Puig, va a missa.
Està bé.
I així es feia, i això al final dona fruits.
Sí, sí. Escolta, Albert, ara ell ha debutat, ja diuen que és molt difícil arribar, però el més difícil és mantenir-se. Ho dic perquè Leo Messi ha publicat una fotografia abraçant-lo, i hi ha gent que ja compara aquesta fotografia amb la fotografia d'en el seu dia Ronaldinho abraçant a Messi, i ara és un moment que també és delicat i difícil de gestionar, no?
Sí, només hi ha un jugador de la història que en 18-19 anys estigués preparat per jugar al primer equip del Barça. I es deia Leo Messi. Això és un cas que passa molt excepcionalment. Els grans jugadors, basta que nosaltres tenim una tendència natural a perdre la memòria. Però Iniesta, Xavi, Piqué, tots els grans jugadors, Puyol, ens han de recordar que quan vam dir, ostres, quins grans jugadors són, estem parlant que tenien 24, 25, 26 anys. Hem de tindre la paciència, la perseverància i fer-los un bon projecte esportiu, digue'ls-hi, n'hi ha que per circumstàncies tenen un tren especial i han d'estar cuidats dins del mateix club, altres que necessiten uns anys de sessió en un club perquè s'acabin de desenvolupar, tots guiats pel mateix club, i esperar, doncs, aquesta maduresa, perquè el club, el primer equip del Barça, necessita, evidentment, estem parlant dels cinc més importants del món, a nivell de plantilla, aleshores necessites que quan juguin a un gran nivell. Llavors, doncs, exactament el que t'estic dient, és dir, l'Anso s'ha de veure en aquests anys, si és un talent que ja pot treballar a dins, si necessita una mica de sessió, si necessita, i amb aquesta paciència dels jugadors i perseverància i idea del club, és quan arriben els èxits d'aquests jugadors de la Pedrera, que són els que veritablement faran que el club sigui gran com ha estat i és.
Molt bé. Albert Puig, un plaer. Gràcies per atendre'ns. Felicitats per l'aparcat toca, eh?
Molt bé, agraït. Gràcies.
D'aquí uns minuts a Esports Cope, el debat, el Josep Maria Minguella, que és un altre actor en aquesta història. Bé, el Minguella és un actor en totes les històries que tenen a veure amb el Barça, perquè també va tenir en Sofati a casa seva durant uns dies. Abans del debat, un parell de coses més, que tenen a veure amb el partit directe o indirectament d'ahir també. El cas de Rakitic. Va ser suplent a Sant Mamés i ahir ni un minut li va donar a Valverde. A Valverde li van preguntar si la decisió d'ahir era únicament esportiva o es podia llegir en clau Mercato.
¿Tú crees que un entrenador puede pensar mucho más allá de lo que es el partido que tiene por delante? Yo, vamos, en mi caso no. Iván, pues bueno, no ha participado y yo he entendido que tenía que ir por otro camino a la hora de los cambios y ya está. No hay mucha historia, tengo muchos jugadores en unas posiciones, lo cual siempre me preguntan, ¿qué es un problema? Digo, pues para mí no es ningún problema, ¿no? Es un problema para el que no juega, pero en fin, en el fondo, pues bueno, tengo jugadores para elegir. Es verdad que la elección es difícil porque son grandes jugadores, pero bueno, también hoy sería estado a un nivel muy alto y bueno, ya veremos qué pasa el próximo partido.
La veritat, Helena, és que sorprèn la situació de Rakitic, un futbolista intocable per Valverde les últimes temporades i la poca presència i protagonisme que està tenint en la recta inicial d'aquesta.
Ahir li van passar per davant Arturo Vidal i els debutants Ansu Fati i Junior Firpo. La seva segona suplència consecutiva s'interpreta com un nou missatge al club amb el mercat encara obert, convidant-lo a sortir. Us ho venim explicant aquí a la cadena COPE des de l'inici de la pretemporada. El Barça està disposat a escoltar ofertes per Ivan Rakitic. Aquest estiu li han penjat ja el cartell de transferència. Consideren des del club que per qualitat i per experiència té molt mercat, veuen la seva venda com una bona font d'ingressos i que a més contribuiria a alleujar la massa salarial des de la direcció esportiva, però a dia d'avui veuen difícil la sortida de Rakitic, ja una setmana perquè es tanqui al mercat. Fins al moment no han rebut ofertes formals, tot i que, com dèiem, està en venda des de la directiva, l'han posat al mercat aquest estiu. Tot el que li hem sentit dir a Rakitic durant la pretemporada és que ell vol quedar-se, que ell vol seguir, però veurem si aquestes dues suplències consecutives el fan recapacitar, si el seu entorn, si el seu representant es mou aquests dies i arriba alguna oferta d'última hora des d'Itàlia abans que es tanqui al mercat. El que està clar és que la seva situació ha donat un gir de 360 graus. Fa just un any Valverde frenava la seva sortida al PSG i és el futbolista a qui més minuts li va donar la temporada passada. I a l'inici de la primera gira del Barça ens va sorprendre a tots Valverde assegurant que no li podia garantir la titularitat aquest any per la competència que havia arribat i perquè el temps passava per tots.
Leo Messi ahir va veure el partit a la grada amb els seus fills i al costat del seu amic Luis Suárez. Li vam preguntar a Valverde si Messi havia recaigut de la seva lesió o simplement no tenia bones sensacions.
No, más lo segundo que lo primero. No pensamos que haya recaído de la lesión, sino que bueno, que todavía refería alguna pequeña molestia y en ese sentido ya dijimos que no íbamos a forzar a ningún jugador, tampoco a él. Pues lo que queremos evitar es una recaída en toda regla.
Avui ha tornat a treballar al marge, no?
Sí, tampoc ha tornat, també ha estat al marge, tampoc ha saltat a entrenar amb els seus companys, va notar molèsties abans de l'última sessió del dissabte, no es tracta d'una recaiguda, ara l'escoltàvem a Valverde, però els problemes físics, aquestes molèsties van fer que s'optés per la prudència, es quedés a la grada contra el Betis i que continuï amb la seva recuperació al marge. Messi, recordem, només ha fet dos entrenaments amb el grup, veurem si aquest dimecres, que és quan l'equip torna a la feina, es reincorpora amb normalitat. Avui han completat la sessió el debutant Ansu Fati, el golejador Carles Pérez, a més de Sarsanedes, Ave i Tenes.
Del col·laborat Neymar, algun capítol a les últimes hores?
El que venim a explicar, la intenció del Barça és presentar una segona oferta que consistiria en una cessió remunerada amb una compra obligatòria a final de temporada de 170 milions d'euros, però a la direcció esportiva continuen veient l'operació molt complicada. Estan convençuts, a més, a la directiva que el PSG refusarà sistemàticament totes les propostes que arribin des del Camp Nou. I en aquesta mateixa línia, el prestigiós diari francès Le Monde publica que el Xeic no vol vendre a Neymar sota cap concepte. L'emir de Qatar no està disposat a cedir a la pressió ni als capritxos de Neymar, segons aquest diari, ni a perdre potencial ofensiu. A més, aquesta postura implacable del Xeic del PSG se li sumen les lesions última hora de dos davanters titularíssims, Mbappé i Cavani, que estaran un mes i tres setmanes de baixa respectivament. De moment, Bartomeu no tira la tovallola i va tornar de les seves vacances a la Costa Brava. El club està reunit, veurem si presenten aquesta oferta durant el dia d'avui o aquesta setmana, i Neymar espera a París una contraoferta, donant això sí, me gustes, likes a les xarxes socials als seus companys del Barça després de la contundent golejada i contra el Betis, però la realitat és que el fitxatge és complicat a una setmana perquè es tanqui al mercat d'estiu.
Sí, el mercat tanca dilluns que ve a les 12 de la nit. Condis, gràcies.
Adéu.
Anem al debat. Debat que fem amb l'Oliveros, amb el Minguella. Hola, Minguella.
Com anem?
Com anem? Molt bé, i tu?
Bé, mira, m'he fet xeiquista de Qatar, tu.
Ah, sí?
No vol que el Neymar se'n vagi del Paris Saint-Germain.
I tu tampoc, tu vols que es quedi allà també, no?
Home, el necessiten totalment, i sobretot ara que es lesiona cada dos per tres.
Sí, sí. Escolta, ja diuen que els problemes, quan més lluny, millor, no?
Això és el que diuen. El que passa que hi ha clubs que tenim una espècie de...
D'aimant.
Per agafar problemes al vol.
Sí, 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 sí. Hola, Poli.
Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo ¿Qué está tal, chiquitín?
Bien. No, bueno, está. No, se ha puesto triste, se ha puesto ojerosa, porque como ayer el Betis se quedó sin jugar, pues entonces, ya. Bueno, yo me imagino que le darán otra oportunidad, ¿no? ¿Nos le dais otra oportunidad?
Una inyección,
¿no?
Una inyección de ritmo, de garra, de jugar al fútbol.
Nah, tiene razón, bueno, ayer,
pero bueno,
no compareció, el Betis no compareció.
Por eso te digo, pues, bueno, está bien.
Porque te voy a decir una cosa, y lo vimos ayer, lo dijimos ayer, lo del gol, bien, te pones 0-1 en una jugada aislada, en un robo de un balón, pero hasta ese momento el Barça, y lo habíamos dicho, los córneres, que llevaba 6 córneres en 10, 12 minutos, 14 minutos eran.
Sí, el Barça
no había salido de la portería del Betis, otra cosa es que hubiera
acertado. Con un equipo experimental, el Barça.
Efectivamente.
Con muchas dudas, yo la verdad es que tenía muchas dudas de esta alineación, bueno, de la que podía ser, no había otra.
Y al final era cuestión de tiempo, todos lo sabíamos. Llegó el gol del empate y a partir de ahí pues se vio la realidad, ¿no? Bueno, ya claro. Se había visto la media realidad y a partir del gol del empate se vio la realidad. Y en el segundo tiempo no es que se viera la realidad, se vio la diferencia sideral que hay entre un equipo y otro, entre una actitud y
pasó
otra.
Pasó por encima al Barça.
Totalmente. Es que no hay nada que decir, no hay nada que decir.
Nada.
Entonces, bueno, pues poco más tiene el partido, no tiene lectura. Yo lo dije ayer, el Betis no fue... Y bueno, se ha tomado una semana de descanso y ahora lo importante son los dos partidos que tiene en casa, ¿no?
En clau Barça sí que té moltes lectures. El partit Minguella van passar moltes coses. La que més ha destacat a la premsa, perquè és una de les noves estrelles, és Griezmann, que la veritat és que l'home es va posar l'equip a l'esquena i va decidir que és el que se li demana, no?
Sí, sí. No sé si va demanar la col·laboració del porter del Betis, però bueno... No sé.
También, un poco.
Un poco aquella volvedora.
Y de William Carballo, no me dirán, ¿no? Oye,
pero bueno,
es que fue el mejor del Barça.
En el primer gol una mica, el segon és un golaç, ¿eh?
No, es eso. Es que fue el mejor del Barça. Si tú analizas el partido y ves todas las jugadas, ¿tú viste cómo volvía el futbolista? Si hasta yo corría más rápido. Yo te lo digo, yo ahora mismo, con la edad que tengo y cómo estoy, corro más rápido. Vamos, no tenga ninguna duda.
No, pero para el Barça, la presentación de Griezmann y tal... Sin Messi, sin Suárez y tal, pues era importante. Salir
sí,
con dos goles y tal, y todo esto, pues es positivo, hay que reconocerlo. Luego ya veremos. Yo recuerdo, y no quiero compararlo, y voy a tocar madera, que si hace 2 años escuchábamos lo que decía la prensa de Dembélé, tenía que cambiar el mundo del fútbol. ¿Recordáis o no?
O da Coutinho. Sí.
Lo de Coutinho, por la derecha, por la izquierda, tal. No, el Coutinho encara no havia arribat.
No va arribar a l'hivern,
sí. Va arribar al gener, però va entrar, que va dir, no sé què, Dembélé, escolta, preguntava, però tal, no sé què. Jo me'n recordo, va preguntar molta gent, què et sembla, tu, què tal? I mira, ho té tot per triomfar, no li falta una cosa, sabia jugar al futbol. I quedava la gent una mica sorpresa. Però és que en 2 anys no n'ha après. Però bueno, no vull comparar, però vull dir, un sol partit amb aquestes circumstàncies té d'anar amb cuidado. Ni a matar ningú, i a dir que és el millor del món. Va fer 2 gols, va remuntar el partit, pues que segueixi, si el campionat de Volant faci 40.
Nada, lo mejor del día de ayer es cuando Juanma Castaño habla con Borifati.
Sí.
¿Te lo han dicho, Minguella, o lo oíste?
Me lo han dicho, no.
Tremendo. Vamos a escucharlo, seguramente Joan Mallorí lo tiene preparado.
A ver.
Empezó a decir, no, es que os escucho mucho, tal, alarma, sí. Minguella, todos estos,
sí,
tal.
Sí.
Y como siempre surt el nom de Minguella a la historia, escoltem.
Sí, su madre vive en un piso, primero, no, su madre fue, entonces yo estuve hablando con Minguella, porque yo lo escuché a vosotros desde que yo estuve en España, escucha siempre Cadena Cope. Entonces me gustaba cómo hablaba Minguella, vosotros siempre entraba con Manolo Lama y tal, vosotros siempre ahí.
Oh, es que de verdad.
De verdad, te lo digo, yo estaba con José María Minguella.
¿Con Minguella?
Minguella hijo.
Entonces, el hijo de Minguella, sí.
Sí, eso que yo estaba y hombre, yo creía mucho en padre y tal, estamos ahí. Mansón que tiene allí en Pedralbes,
sí.
mi familia vive allí casi 15, 20 y pico días. Vive allí entre buscamos casa.
Buenísimo, Minguella.
Veus? 25 dies allà, jo fent d'hoteler.
En la mansión, dice, la mansión que tiene.
En la mansión.
I ara ja...
Tothom, tal com creix.
Anem amb cuidado, eh?
A veure.
Sisplau, anem amb cuidado.
No correm, no?
Vols jo he vist sí. En portada el Munir.
Sí.
Portada de diaris, que havia de ser la sensació mundial. He vist en portada a un extrem moreno negre que també va fer un golaç i tal, i l'he perdut, no sé, se'n va a Anglaterra...
Traoré.
Adama Traoré, no?
Adama Traoré.
Sí.
Us en recordeu d'aquests jugadors o no?
Sí, Gaia Solín, el nou Messi, tal.
Gaia Solín, tal, vull dir que... Sí. Ja anem amb cuidado, aquest nano té condicions, ha trobat unes circumstàncies molt bones, ahir va ser un partit ideal, el partit estava decidit, ell té molt bones condicions, però ara bueno, té 16 anys i ja veurem el que el recorregut que tingui. No? Cada cosa al seu lloc. Jo encantat de que triomfi per ell, per la família, per tots i tal, i perquè d'alguna manera, pues sí, fins que no el coneixia ningú, alguna cosa han fet perquè aquests nanos i la família es trobi bé aquí, no tingui problemes i tal, i tot això i tal. Bueno, pues això és el que es té de fer, ja està.
Sí,
i que... a més et dic una cosa, sí. És la confirmació, i amb això li agraeixo a l'Albert Puig, de que fitxar jugadors pel Barça, què dic jo sempre?
Claro.
Què dic? Que és molt fàcil.
Sí, sí,
totalment. Fitxar jugadors pel Barça és molt fàcil. Només hem de fitxar els millors. Que pues, alguns diran millor o que de tal, però només els millors. Jo quan veig alguns jugadors que té el Barça és que m'escriu els pèls. Però qui pot ser tan ignorant per pensar que aquest jugador pot jugar al Barça?
Però, José, una pregunta que te hago importante. Conociéndote como te conocemos todos, sabiendo tu vida, tu historial, todo lo que estamos hablando, ¿por qué no se fían de ti? Yo es que no lo entiendo. Es una cosa que yo te tendría sentado al mirado,
sí,
en el palco, allí, en el sillón o donde sea, y te consultaría.
Sí, pero los asesores quieren estar libres para meter los clavos que meten.
Ah, vale.
Porque
vale,
a mí no me los meten el 80% claro. De los clavos que meten, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Y se reparten las comisiones y tal, y no sé cuánto, porque esto es de cajón. Entonces, ¿qué interesa? Unos directivos de buena fe, buena gente y tal, ignorantes de lo que es el fútbol, son espectadores, no técnicos.
Sí, forofos.
Y unos teóricos técnicos, que tampoco lo son. La prueba es que en esta directiva el Bartomeu ha tenido, empezó con Zubi, siguió con Robert Fernández, el preparador físico, el Pep Segura, manager general, imagínate, título de manager general del Barça, y ahora Vidal. Claro, esta gente, no digo a uno determinado, pero esta gente allí da su opinión y los directivos se la creen. Porque no tienen argumentos para decir, no, esto no es así, no, esto tiene que ser así, no tienen. Y entonces los ponen ahí y claro, y te clavan al Arda, te clavan al Alex Vidal, te clavan al Gómez, te clavan la tira de jugadores que el Barcelona parece un mercadillo. Pero hay dinero que se paga en comisiones mientras van entrando y saliendo, ¿eh?
Claro.
Cuidado. Claro, entonces si pones a alguien, no digo yo, a alguien que conozca el tema, la materia y todo esto desaparece.
Oye, a lo mejor, José, a lo mejor es que piensa que te falta un poco de experiencia, ¿no? Que a lo mejor no has
tenido tú... Exactamente. Tienes que aprender a un rato más, después ya lo
digo. Es que no, es que, escucha, como no has traído tus jugadores al Barça todavía, estás en principiante de esto, sí, traes jugadores, exacto. Pues yo creo que te falta un poco de experiencia,
Poli, no apunte del Madrid, que vuelve a las andadas, ¿eh?
No, estás equivocado, tío. Estás equivocado.
Está peor.
A ver, ilumíname.
No, vamos, te voy a iluminar, escúchame. Esto es como si fuera regreso al pasado en vez de regreso al futuro. Y además es el equipo de Ancelotti. El otro día faltaba en el banquillo Ancelotti, tío. No me dirás que no hemos progresado. O sea, cinco años después estamos jugando con el equipo de Ancelotti. ¿Qué te parece?
Fichad a Neymar.
No, por Dios. Eso, mira, yo sé que, te vuelvo a repetir, y lo vuelvo a repetir, es un futbolista extraordinario, pero es un combo.
Ya.
Es un combo, José, o no es un combo.
Totalmente.
Es un combo de problemas.
La época Neymar ha ido muy bien durante un mes a la prensa escrita, televisiva, sí, sí. Radial y todo eso y tal. Pero para un club de fútbol, es decir, Brasil ha tenido que tener a Neymar lesionado para ganar la campeona. Copa América.
Efectivamente. Tal cual. Decir, no, pero yo todavía...
Y Paris Saint-Germain, no te digo.
Claro. Yo todavía leo por ahí algunos que son, que por Dios rezan que venga Neymar, tío. Pero claro, que Neymar no viene solo, viene el padre, toda la familia, viene la hermana, de Janeiro, las lesiones del pie, todo lo que es el problema del futbolista en sí en un vestuario y fuera del vestuario. Tío,
juicio pendiente que tenemos en la audiencia.
Efectivamente. Entonces, ¿cómo tú vas a traer a un futbolista con esos antecedentes a un club para que te cree que no tienes, en teoría, que ya tiene bastantes problemas con lo que tiene? Si encima le traes a Neymar, ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos luego? Porque, escucha, todavía tienes a Bale, tienes a Benzema, tienes a Hazard,
claro, no
tienes a Vinicius, que ya mira cómo Vinicius está, tienes a... Es que ¿qué hacemos
Rodrigo,
con todo lo que hay?
Rodrigo.
Ese va a jugar en el Castilla, creo yo.
Se lo robaron en el Barça porque tal, creo que 45 o 50 millones.
Y Cubo, porque lo hemos mandado. Ahora, te voy a decir una cosa. Es que tú dices de los tuyos, pero y los nosotros, macho, las cosas que hacemos, que se gastan 100 y pico millones en tres futbolistas que no va a jugar ninguno.
Explícame tú a mí.
Bueno, amigos, lo dejamos aquí de momento. El lunes que viene estaremos a unas horas del cierre del mercado y me temo que igual tenemos que volver a hablar de Neymar. Pero bueno, ya veremos.
No hay problema.
Exactamente. Minguella, Poli, gracias.
Un abrazo muy fuerte a todos, como siempre.
Un abrazo. Chao.
Adiós.
El Barça torna a Pamplona. I són partits amb l'emoció que es viu aquí, com sempre, a la COPE.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño. Aquest dissabte, Osasuna, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Marcos López.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre. Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Tres i 46 minuts de la tarda. Això és Esports COPE per COPE Catalunya i Andorra. I ara parlem de l'Espanyol. Joaquín Bacigalupo, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Joan.
L'Espanyol que empató a 0 ayer en Vitoria, pero tenemos que ir con la rabiosa actualidad que la marca Caleri, que ya está en Barcelona.
Así es, Jonathan Caleri fue visto esta mañana en Barcelona, en el Prat precisamente. Recordemos, Caleri, ya veníamos contando anteriormente en Esports COPE, es el elegido por Rufete y la directiva para sustituir a Borja Iglesias. Llegará en un principio con condición de cedido, pero eso sí, con una opción de compra por parte del Español, igual que como hizo en sus anteriores etapas en la Liga. Ya estuvo, como comentamos, en el Alavés, en Las Palmas, y pertenece a un grupo inversor que se escuda en el Maldonado, en el club de segunda división uruguaya, que es el que tiene sus derechos federativos. Diego López fue el portero, hoy pudimos escucharlo hablando tras el entrenamiento, que se refirió precisamente a la posible y a la intuible llegada de Jonathan Caleri al conjunto perico.
Sí, lo conozco de la Liga, ya llevaba aquí jugando unos años en Las Palmas y en el Alavés. Y bien, todos los jugadores que llegan, pues aquí estamos para ayudarlos, para que se integren lo antes posible con el equipo y para que sumen, como intentamos hacer todos, y será, por supuesto, él o el que sea bienvenido y animarlo para que nos ayude, porque, bueno, al final esperemos que sea una temporada muy ilusionante, muy, muy buena para todos, y vamos a necesitar de todo el equipo.
Un Diego López que fue partícipe en el partido de ayer, fue uno de los salvadores con dos atajadas vitales que le permitieron al Español llevarse ese punto de la cancha del Alavés, que participó hoy con el grupo que hizo tareas regenerativas en el entrenamiento matutino que hizo a puertas abiertas esta mañana el Español. Mañana volverá a entrenarse por la mañana, pero recordemos, el miércoles ya viaja a Ucrania, el partido de la Liga ya es historia, ya toca de vuelta a jugar Europa League con el 3-1 en la ida ante el Soria. También habló de esto Diego López y dijo que es vital para ellos clasificar para la fase de grupos.
Yo creo que es vital estar en esa fase de grupos. Hemos tenido un largo recorrido hasta ahí. Históricamente el club ha pasado por años difíciles y yo creo que sería pues un empujón importante para todos y también para la gente poder estar en esa fase de grupos, volver a sentirse un club europeo y poder disfrutar de una Europa League donde el Español hace mucho tiempo que no se ve.
Un Diego López al cual vimos muy centrado en el Español ante el rum de nombres con el posible intercambio de Keylor Navas y PSG. Diego López Madrid descartó totalmente su posible salida, dijo que está totalmente centrado en el Español y ya pensando en el duelo del próximo jueves 19 horas ante el Soria.
Incorporemos al director de Tiempo de Español, al Javier de Aro. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya está aquí Caleri, ahora hay que cerrarlo, ¿no?
Bueno, a mí no es que me tenga mucha ilusión con Caleri, porque yo hubiera preferido otro jugador, pero está claro.
Zaza, ¿no? Tú preferías Zaza, ¿no?
Sí, yo prefería Zaza. El problema de Zaza lo hemos contado muchas veces, que es que el Torino se ha vuelto loco y pedía mucho dinero. El Español lo que pretendía era, poderlo comprar, si no era de compra directa, con una cesión, pero con esa opción de compra. Y Caleri yo creo que va a estar un año solo en el Español y que el desembolso por el delantero será el año que viene posiblemente, pero ojo. Yo no descarto que si nos metemos en la fase de grupos de la Europa League, que es el objetivo de esta temporada, por lo menos en este inicio, se traiga a otro delantero. No sé si sería delantero centro, pero sí un extremo, que creo que al Español le hace falta. Así que vamos a esperar de aquí al jueves a ver qué pasa.
Oye, lo bueno es que parece que lo de Marroca se desactiva definitivamente, ¿o qué? ¿O hay que estar pendientes todavía?
Hombre,
con lo
del Bayern. Si el Bayern vio el partido de ayer de Roca, lo desactiva totalmente. Eso porque hizo un partido, posiblemente uno de los peores partidos que he visto de Roca como jugador del Español. Según el diario más prestigioso de Alemania, Bild, dijo que el Bayern en ningún momento tenía la intención de fichar a Roca, que no se iba a gastar los 40 millones, pero bueno, Joan, hasta el día 2 de septiembre estamos todos en un impasse. Lo que pasa es que para el Español es importante el jueves, que el jueves te está jugando todo, el pasar a la fase de grupos, el estar de verdad en la Europa League, y eso puede determinar también pues el fichar un jugador, no fichar un jugador, hacer un esfuerzo por uno, por otro. Creo que hay que esperar hasta el jueves para ver lo que pasa. Lo de Caleri, bueno, pues está bien, porque así compartirá ser 9-9 nato con el Chucky Ferreira, porque no tenemos otro jugador ahí, pero hay que esperar al jueves. Yo creo que es la fecha clave, la que todos tenemos marcados para pasar a la Europa League de verdad, porque esto es la previa, y por lo tanto, a partir de ese momento veremos qué es lo que decide el Español en el tema de la posible llegada de otro jugador en la parte delantera.
Oye, ¿el punto de ayer a qué te sabe?
Me sabe, mira, lo olvido. El equipo jugó mal, creo que si no es por Diego López no empatamos el partido, eso está claro, por las dos últimas paradas. Sí. Tengo muchas dudas de saber a qué jugamos, demasiados cambios, demasiadas rotaciones, pero de verdad lo doy todo por bueno, si el jueves pasamos a la Europa League. El domingo ante el Granada habrá que empezar a pensar que la Liga ya la tenemos, y luego está esos 15 días de descanso, bueno, descanso entre comillas, que no hay Liga, donde el equipo tiene que empezar a saber a qué juega de verdad, y luego el primer partido, ojo, que es fuera de casa contra el Eibar. Pero hasta el jueves, de verdad, si el jueves sale bien y nos metemos en la Europa League, olvido todo lo que ha pasado, que si somos un equipo en construcción, etcétera, etcétera, porque todo esto a mí ya me parece demasiado rocambolesco, y luego ya empezaremos de verdad a ver el verdadero Español, porque ya no habrá excusas, porque hemos hecho una pretemporada para clasificarnos para la Europa League, y por lo tanto, si lo conseguimos el objetivo, las excusas ya no sirven. Así que permíteme ahora que olvide, que creo que es lo mejor de todos, olvidar esto, olvidar lo del partido del Sevilla, discursos que yo no entiendo, pero bueno, todo se dará por bueno el jueves si eliminamos a Vitoria.
Pues estoy de acuerdo con esa lectura. Javi, muchas gracias.
Buenas tardes.
Fins aquí al fútbol.
Porque no queremos que te pierdas nada.
Se ha cerrado el espacio, pisa la pelota.
En Tiempo de Juego te contamos todos los partidos.
Los goles.
Este viernes desde las 8, Sevilla-Celta.
¡Cuidadito!
Derbi Vasco, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad.
Objetivo el mismo, hacer un gol.
Síguelo en Cope Más, cope.es y la aplicación móvil.
¡Tiempo de Juego!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Vamos, huele a fútbol, Pepe!
El mejor equipo de la radio deportiva española está en Cope.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Fem una punta a bàsquet, Joaquín, perquè ja tenim el Super Barça d'aquesta nova temporada en marxa.
Así es, el Barça vuelve a la actividad, lo hizo ayer con las primeras tomas de contacto, hoy continúan también con las revisiones médicas. Vimos a todos los refuerzos presentes, Corey Higgins, Brandon Davis, Alex Abrines y por supuesto Nikola Mirotic también ya en los primeros días bajo las órdenes de Svetislav Pešić. Ausentes los mundialistas por España, Víctor Claver, Pau Ribas y Pierre Uriola, y también Kevin Pangos, recordemos, con la selección canadiense preparándose para la cita mundialista. También estuvo ausente Tomás Sertel, recuperándose aún de la rotura parcial del tendón rotuliano, que lo va a tener alejado de las canchas como mínimo 5 meses. Completaron la sesión 5 jugadores del B, entre ellos Sergi Martínez, miembro del quinteto ideal del Europeo Sub-18, y Juan y Marcos, el último fichaje que realizó el filial del Barça. Todo esto con vistas al primer amistoso de los de Pesic, el 5 de septiembre versus Andorra, y el inicio de la liga un poco más alejado todavía por la cita mundialista, el 27 de septiembre ante el Obradorio en Galicia.
Gracias, Joaquín.
A vos.
Sports Cope está de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors. Quique Iglesias.
Què tal, Quique? Bona tarda.
Oh, Bayori, què tal? Bona tarda. Com està vostè?
Molt bé. Tercera etapa en marxa de la Volta.
Sí, senyor. A 63 quilòmetres de l'arribada aquí al port esportiu d'Alacant, amb un dia de festa, hem gaudit d'un espectacle de gent avui a Ibi, a la ciutat dels Joguets, i aquest matí estem doncs vivint també un dia de maco, de sol, de vent, de platja aquí davant, la platja del Postiguet, així que estem gaudint de la Volta a Espanya. Tres homes en fuga, només amb 2 minuts i mig d'avantatge, són els espanyols Sáez, Madrazo i Diego Rubio, que òbviament no tenen cap possibilitat d'arribar aquí per lluitar per la victòria. Avui hi haurà sens dubte sprint aquí davant del port d'Alacant. Després de la superetapa d'ahir, en què va guanyar Nairo Quintana als carrers de Calp, el nou líder és l'irlandès Nicolas Roche, fill de Stephen Roche, que doncs llueix avui el mallot vermell de líder d'aquesta Volta a Espanya, que ahir va tenir doncs un mal dia amb Marc Soler, al vilanoví, doncs una de les figures destacades del Movistar, que va perdre 10 minuts i, òbviament, ha dit adéu a qualsevol possibilitat de que llueixi a la classificació general.
Us escoltem amb el final d'etapa, Quique. Una abraçada forta.
Des de les 4 i 5 a internet i també a l'emissora d'Ona Mitja de Cope Catalunya.
Adéu.
Adéu.
Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Molt bona tarda.
Hem estat pendents aquest matí del primer partit del Barça, la Intercontinental de Futbol Sala, Bangkok, a Tailàndia. Primera victòria pel Barça.
El Barça, que ha ganado 4-1 al Shenzhen chino en el primer partido de la fase de grupos. Goles de Ferrao 2, Marcenio y Ribillos. El próximo partido será clave contra el Corinthians porque solo se clasifica el primero de cada grupo, más el mejor segundo. Así que, si se cumple el pronóstico y el equipo brasileño gana al chino por más de 3 goles, en el encuentro definitivo el Barça estaría obligado a ganar al Corinthians o esperar a ser el mejor segundo de los 3 grupos. MVP Ferrao, que ha marcado un golazo impresionante, se ha parado delante del portero, se ha levantado un poquito la pelota para tirarle una vaselina increíble. El Ferrao, MVP, como digo, habla sobre el próximo rival, el Corinthians.
Sobre todo porque Corinthians es uno de los mejores, si no el mejor equipo de Brasil ahora mismo, y también por el momento físicamente que viven, ¿no? Después de estar a poco más de la mitad de la temporada para ellos, sabemos que estarán en su mejor momento físicamente, pero que nosotros también no estamos a nuestro mejor nivel, pero somos el Barça y venimos aquí para ganar, así que no podemos lamentarnos y tener excusas de nada, y si no, pensar ya en el partido y ir a por él.
El partido Barça-Corinthians se juega el miércoles a la 1 hora de aquí. Mañana el equipo brasileño se enfrenta al Shenzhen. Sería interesante que no ganara por una goleada impresionante, pero me temo que va a ser así. El Barça, por cierto, que viene de lograr un triplete con Liga, Copa del Rey y Copa de España. Nunca ha logrado la Intercontinental, solo lo han hecho el Inter y el Caja Segovia como representantes españoles. Otros resultados: Chonburi de Tailandia 4, Fat de Marruecos 2, Magnus de Brasil 2, Mes Sungun de Irán 1. El Pozo debuta mañana contra los iraníes del Mes Sungun.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Un apunt de motor per acabar. Jordi Gaya, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP i la victòria d'Àlex Rins.
Exacte, ple de victòries ahir espanyoles a Silverstone, ple al podi, volem dir, del Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Finalment, Àlex Rins va aconseguir importar-se la seva segona victòria de la temporada, mentre que Marc Márquez va ser segon i Maverick Viñales tercer. El final de carrera va ser tan apretat com emocionant, així l'explica el propi Àlex Rins.
El primer adelantamiento que le he hecho ahí faltando 2 vueltas, pensaba que se había acabado la carrera. Pensaba que se había acabado, por eso lo he intentado allí. Cuando he visto que él continuaba gas a fondo, he dicho, hostia, Alex, queda una vuelta más, aprieta que se te va.
I vaja que s'hi va apretar. El pilot barceloní de Suzuki va aconseguir avançar Márquez en l'últim revolt de la cursa i es va emportar la victòria per només 13 mil·lèsimes de diferència. És el segon duel que on s'emporta Rins la victòria aquesta temporada. Primer va ser davant Rossi i ahir davant Márquez. Tot i això, el pilot de Cervera en marxa de Silverstone, encara més líder del Mundial, amb 250 punts, 78 més que el seu principal perseguidor del Mundial, que és el pilot Dovizioso, que ahir va patir un accident i Márquez se'n va beneficiar.
Gràcies, Jordi.
A vosaltres.
Què tenim d'última hora, Sílvia?
Comunicat mèdic del Paris Saint-Germain, es confirma la baixa d'Mbappé. 4 setmanes per una lesió als isquios i Cavani 3 setmanes per un cop al maluc dret. A falta de més proves per afinar. I ha mort Lluís Miracle, una de les primeres estrelles del Barça d'handbol. Excapità, exentrenador, també va jugar al Sabadell, ha mort a l'edat de 90 anys.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Arribem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, a Esports COPE. Estem pendents de tot. Que vagi bé.